Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Comencem ara mateix Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si és... és que aquesta estusegadeta tan elegant... Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvingut de nou, ben tornat. Ben tornat.
Bueno, a veure, a més, vaig faltar el dia perquè vaig tenir una mica
però un dia que faltes, un dia que faltes et trobem a faltar.
Sí, bueno... Això és bo, per mi.
Bé,
aquest dijous és important, Rafa.
Ah, sí, per què? Per
sí,
què?
Falta per un dia per acabar la campanya electoral i el diumenge és Pentecosta.
Ah,
però el dilluns de Pasqua a Granada no és festa, eh? Cuidado.
Exacte, no us confongueu.
Fins a l'altre dilluns.
Molt bé.
Llàstima que el maig haurà pagat.
Clar, aquest mes de
però
maig...
Però no les seves flors i les seves il·lusions perquè continuen en el mes de juny.
Correcte. Aquest mes de maig, eh? Ha plogut una mica de manera irregular, no? Minvant una mica la sequera, Salvador.
Sí, ha estat un maig amb pluges torrencials en alguns llocs, però sí. No ha deixat d'enamorar a molts joves i moltes joves, malgrat els exàmens que tenen, no?
Hi ha gent enamorada.
Hem d'estar contents perquè la pluja ha vingut i en parlarem el dijous vinent, tot encantant el mes de juny, encetant el mes de juny, que parlarem de la pluja i de la sequera, no?
Exacte.
Saludem a tots vostès, a tots vosaltres, que ens seguiu dijous a Ràdio Estel, i saludem, com sempre, el nostre productor, gran productor, Ferran Capdevila, i a la nostra seriosa millennial, Paula Moreno, el control tècnic.
Molt seriosa. Vinga, doncs saludada l'equip del programa, Aquí tenim avui per entrevistar, Salvador.
Doncs, com et vaig dir, Rafa, avui parlarem d'Europa, perquè anem seguint les polítiques de Brussel·les. Així, avui entrevistem a Laura Rahola, gran comunicadora i cap de comunicació de la delegació de la Comissió Europea Catalunya i Balears, que ja coneixem el nostre programa.
Exacte. Vella coneguda ja del nostre programa, ja ens ha atès amb molta amabilitat en altres ocasions, i la podem tornar a saludar. Laura Rahola, bona vesprada.
Bon vespre, com esteu?
Molt bé, encantat de saludar-te, de fer aquesta secció amb tu i de preguntar-te coses, que ens expliquis la teva visió des de la teva posició també. S'acaba de celebrar, Laura, els 30 anys del Mercat Únic Europeu, que va ser una fita molt important per la Unió Europea. Com valores el que ha donat de si aquest Mercat Únic Europeu, Laura?
Doncs mira, ara que oi que parlàveu del maig i de la...
Sí.
Estava pensant en una cita, en una frase cèlebre d'un antic president de la Comissió Europea, que és Jacques Delors.
Sí.
A alguns els hi sonarà, i de fet és qui va impulsar i diguem-ne, fer realitat el Mercat Únic. I aquest senyor, en un moment determinat, va dir: Europa necessita una ànima perquè ningú s'enamora d'un mercat. Ah. És a dir, en aquell moment tots estàvem amb el Mercat Únic, i ell deia: cal que li donem una ànima a Europa. És a dir, això és molt important, però amb això no en farem prou. I m'ha fet pensar, no?, ara que parlàveu de l'enamorament.
M'agrada la frase, perquè al final és això, eh? Al final Europa era una mica artificial al principi i calia donar-li aquesta calidesa, no?
Aquí està, totalment. Però el que us volia, o la reflexió que volia fer, és que potser aquest mercat únic, que sona tan bé, important, però molt pràctic, eh? Molt de valor monetari, també forma part de l'ànima d'Europa, d'aquesta ànima que reclamava Delors, no? Perquè si ens imaginem, per exemple, l'Erasmus, no seria possible sense el mercat únic.
Clar.
Finalment, el mercat únic, aquest mercat que ara fa 30 anys, com heu dit, el mercat únic és el que garanteix la llibertat de moviment de persones, de serveis, de capitals i de mercaderies, eh? Parlem de les quatre llibertats. Doncs, al final, això, una cosa com l'Erasmus, que és, no, tan europea i que més apel·la també en aquesta ànima i en aquest sentiment europeu, no seria possible sense el mercat únic. Perquè, finalment, doncs, el mercat únic és això, és un espai comú en el que compartim unes normes, doncs, per als productes que comprem, en el que ens podem moure lliurement per les fronteres sense que ningú ens digui res, en el que podem anar a buscar feina, doncs, a qualsevol país, etc. Per tant, em feia gràcia fer aquesta, no, aquesta reflexió entorn de la frase que va dir Delors, però també de que siguem conscients que el mercat únic és molt més que un mercat, probablement, no?
Sí, sí, avui sí, clar. Les energies procedents del gas i de l'electricitat i també del petroli han baixat els seus preus considerablement. Ara ja no vivim angoixats pel tema energètic. Com és que ha baixat tant els preus, Laura?
Ah, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Ah,
ben feta, bé. Salvador, ben feta.
Avui érem bé, doncs.
Molt bé.
Clar, clar. Perquè aquí, a veure, sí, ha tingut molt a veure la resposta que s'ha donat per part de la Unió Europea. Aquesta escalada de preus, com sabeu, va estar molt determinada doncs, per la guerra d'Ucraïna i, per tant, doncs, també per l'ús que va fer Rússia de l'energia com una arma de guerra, tancant el Nord Stream, etc. I diguem-ne que hi va haver una resposta molt decidida per part de la Unió Europea en diversos fronts, que són els que realment han fet que aquests preus baixin. De fet, tenim detectat doncs, amb els diversos estudis que hi ha que des de final de 2022, de fet, des de ben bé desembre, o sigui, el 2022 es van arribar aquells pics, sí. Però ja el desembre de 2022 comencem a veure que baixen. Per què, dèieu? Doncs d'una banda perquè es van prendre tot aquest paquet de mesures que incluïa, per exemple, assegurar que tots els països de la Unió Europea tinguessin suficients reserves de gas, que tinguessin els seus dipòsits plens i, per tant, això ja dona un senyal al mercat.
Sí, sí.
Simplement encara més important diversificar, és a dir, vam veure que doncs, des de Rússia diguem, no era un proveïdor amb el qual podíem confiar.
Efectivament.
Es diversifica. Passem, fixeu-vos que passem de que Rússia sigui el proveïdor de més del 50% del gas de la Unió Europea el 2021 i començament del 2022, sí. Amb només uns quants mesos, ara mateix estem només important menys d'un 15% del gas de Rússia.
Clar,
ho seguirem baixant.
És una evolució molt, molt gran en pocs mesos.
I una altra cosa que m'agradaria destacar, hem sigut capaços d'estalviar. S'ha consumit fins a un 15% menys de gas durant aquest hivern, en general a la Unió Europea. És a dir, ha calat aquest missatge de dir, escolteu, hem de, no? I que a més va molt lligat, si voleu, amb un context molt més ampli.
Hem d'estalviar.
Home, és que...
Sostenibilitat, etcètera.
Bueno, sostenibilitat i que moltes famílies, Laura, han hagut de cordar-se els cinturons.
No, és cert.
I ser molt selectiva amb el que gasta i amb el que no gasta. Per tant, aquesta baixada, evidentment, és un estalvi, però a la vegada segurament també ens parla d'aquesta situació global de les economies domèstiques. Mira, volia parlar-te també, Laura, si em permets, dels ciberatacs. Volia preguntar-te com es troba ara la Unió Europea allò per detectar i, en tot cas, també anul·lar els ciberatacs. Quines sancions hi ha per lluitar contra aquests ciberatacs que, com, per exemple, hem patit a Catalunya de manera i fa ben poc. No sé si ens pots explicar una mica això de que Europa, per exemple, vol crear una mena de barrera, d'escut contra els ciberatacs.
Sí, és un altre dels temes que preocupen molt a nivell europeu i, de fet, també té una diguem-ne, encara agreujat un cop més amb la guerra de Rússia i Ucraïna, evidentment. Mira, fa només, o sigui, de fet, la Unió Europea es va començar a equipar i disposa del que diem una estratègia amb ciberseguretat des de 2019, però l'ha anat actualitzant i només fa un mes, el mes d'abril, vam presentar una proposta del que en diem llei de cibersolidaritat a la Unió Europea, perquè un component important en el tema de la ciberseguretat és la solidaritat entre estats membres i la coordinació entre estats membres. És un tema on sabem que l'intercanvi d'informació doncs, en alguns moments costa, no? Perquè és molt delicat, està relacionat amb temes de defensa, però hem de posar els mecanismes perquè hi sigui aquesta cooperació, i per això li hem dit llei de cibersolidaritat. I a dins d'aquesta llei, presentada el 18 d'abril d'aquest any, per tant doncs, fa poc més d'un mes, hi ha aquesta proposta que tu comentaves de crear un escut de ciberseguretat a la Unió Europea. Bàsicament és disposar d'una infraestructura de centres d'operacions que siguin capaços, tenir centres arreu de la Unió Europea, que siguin capaços doncs, de detectar amenaces, d'actuar davant d'aquestes amenaces i de prevenir-les. Aquest és aquest escut que hem proposat que es creï. Bàsicament és això, és una infraestructura formada per centres i per especialistes i que diguem-ne, per fer-la possible, la dotem amb pressupost. Es van anunciar 1.100 milions d'euros doncs, per destinar en la creació d'aquest escut format doncs, amb aquests centres per aconseguir bàsicament això, detectar quines amenaces hi ha, actuar i prevenir-les. I a banda de tot això, doncs, tota una reforma legal es va presentar, o hem presentat ja, doncs, que va en aquesta línia que us explicava, de reforçar molt més la cooperació entre els estats membres. En parlàveu de sancions. Sí, això està en marxa també des de 2019. Hi ha el que en diem un règim autònom de sancions per cibercrims a la Unió Europea, que bàsicament vol dir que si detectem que hi ha persones implicades amb atacs de cibernètics, aquestes persones pateixen de manera immediata restriccions per entrar a la Unió Europea, poden veure embargats els seus béns, etc. És a dir, és com una resposta comuna de tots els estats membres davant del cibercrim, que tot sovint és transfronterer, evidentment, no? Uh-huh. Està relacionat amb defensa, etc.
Sí, Laura, aquest fi de setmana s'ha reunit a Hiroshima, allà on va caure la bomba atòmica, la primera bomba atòmica,
com a dada extra.
El G7, no? A part de donar un suport total militar, econòmic, logístic, etc. a Ucraïna, ha canviat alguna cosa en la política europea?
Jo crec que en aquest G7 a Hiroshima ha visibilitzat una posició de la Unió Europea al final del que s'ha parlat més a Hiroshima ha estat de la Xina i de Rússia, probablement, no? Uh-huh. I el que probablement ha fet és visibilitzar una postura europea no necessàriament del tot seguidista amb els Estats Units, diguem-ne, no? És a dir, hi ha hagut postures doncs, tan manifestades per la mateixa presidenta von der Leyen com pel president Macron o com per el canciller alemany, apostant per una, diguem-ne, un posicionament propi de la Unió Europea davant d'aquesta dicotomia que ens estem trobant als Estats Units, a la Xina, evidentment tenint els Estats Units com un aliat, com l'hem tingut sempre, però marcant un posicionament propi. Tenim molt clar que hem de... Mira, igual que abans parlàvem de la dependència energètica que havíem tingut amb Rússia, doncs potser, diguem-ne, matisar certes dependències que tenim amb Xina pel que fa a la provisió de determinades qüestions, de manera molt especial, per exemple, els xips, superconductors, etc. Però, d'alguna manera, jo crec que Europa ha marcat la seva posició pròpia, defensant legítimament els seus interessos, i diguem-ne, doncs, deixant clarament o deixant de manera clara o establint de manera clara doncs, que, d'una banda, estem aliats, evidentment, amb els Estats Units pel que fa a la defensa de la democràcia i de certs valors, però alhora doncs, tenim uns interessos particulars com a regió, no?
Uh-huh. La Laura Rahola és cap de comunicació de la delegació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears i avui ens ha ajudat a reflexionar sobre diferents qüestions que al final ens afecten una mica a tots. Laura, mil gràcies per estar amb nosaltres i fins una propera ocasió.
Bona tarda, Laura.
A vosaltres, quan vulgueu.
Vinga, una pausa molt ràpida. Falca de la Caixa i notícies.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Començaré l'apartat de les notícies, Salvador, amb una pregunta. Què em faig? Qui vol estudiar veritablement en una escola de negocis?
Bé, els joves que vulguin estudiar en una escola de negocis...
Molt bé, bona resposta.
Rafa, no cal que vagin a l'estranger.
Ah,
aquest és un fet important.
Com és això?
Perquè aquí tenim les millors escoles de negoci del món, aquí a Barcelona.
I qui ho diu, això? Qui ho diu? Qui ho diu?
Bueno, això ho diu el Financial Times, que cada any doncs, fa un estudi molt acurat i crea un rànquing de les millors escoles de negocis del món. Uh-huh. A nivell mundial tenim a Barcelona la segona escola de negocis millor del món, que és l'IES, i també la quarta, que és ESADE.
Escolta, i tenim altres escoles espanyoles, per exemple, que no estiguin a Catalunya?
Doncs són la paraeuropea ESSP, Business School, amb campus a Madrid, i ADE apareix, que apareixen el número 13 i 25 cadascuna d'elles.
Ben posicionades.
El llistat del diari britànic analitza els programes d'investigació a mesura que les empreses dirigits per directius de tot el món en funció de diferents criteris, amb la qualitat del professorat i dels participants i els mètodes acadèmics.
I qui és el number one? Qui lidera
el number one i el number four? No, el number three. Lidera l'IAC de París, seguit per l'IES, després ve amb campus als Estats Units, també a Alemanya i Brasil. La tercera posició, la francesa, INSEAD, i la quarta, que ja he dit, és ESADE.
Per tant, estem ben servits d'aquest tipus d'educació.
Sí,
No cal anar massa lluny, no, perquè aquí tenim educació de qualitat respecte a l'empresa. I canviem de qüestió. La institució Cercle d'Economia no ens va deixar massa afavorits tant a Catalunya com a Espanya en el que respecta a l'impuls de l'economia per la radicalització política i una mica també la manca de lideratge, Salvador?
Sí, i per més coses, Rafa. Ah. Per exemple, la manca d'un encaix en la mà d'obra entre l'oferta i la demanda. O sigui, hi ha molts aturats, però també hi ha molta necessitat de mà d'obra que no...
Que no encaixa, no encaixa.
I també una baixa productivitat. Ho diu la nota d'opinió del Cercle, cita també la despreocupació a l'atenció primària, a la sanitat i al transport públic.
Val.
I en el cas català destaca la fuga d'empreses, moltes realment molt importants, amb motiu del procés. Al mateix temps reclama l'ampliació de l'aeroport del Prat, paralitzada per motius polítics, i el Cercle d'Economia demana també una estreta col·laboració entre els dos sectors, públic i privat, per tirar endavant l'economia.
Per tant, recomanacions d'aquest cercle, el Cercle d'Economia, que en principi semblen sensates, com a mínim, pel que funcioni...
Bé, sempre han sigut... Les del Cercle d'Economia són
sensates.
Són les notes que són coses sensates, ben estudiades, ben analitzades...
Cal escoltar-los.
Sí.
I parlem ara del governador del Banc d'Espanya, es diu Pablo Hernández, es diu com un jugador que jugava al València.
Sí, però no us deia Hernández de cos.
No es deia Hernández, es deia només Pablo Hernández. Ara crec que juga al Castelló, pobret meu.
Sí.
Però aquest és el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, que ha anunciat que els tipus d'interès poden pujar fins al 3,75% sobre el 3,25% que estan ara.
Sí, Rafa, i la baixada de tipus no baixarà, ha dit Hernández de Cos,
la baixada
fins
no
al segon... Sí, la baixada de tipus...
No baixarà?
No es farà efectiva fins al segon trimestre de l'any que ve, el 2024.
Vale.
El governador alertà a les administracions sobre les excessives promeses electorals que poden portar a una altra desbocada pujada de preus.
Déu-n'hi-do. Parlem ara de cotxes, d'automòbils, perquè l'exportació d'automòbils es dispara i ja representa el 95% de la producció, parlem... que la debilitat del mercat nacional i les limitacions en la recepció de components i dels problemes també en el transport de vehicles motiven aquesta pujada de l'exportació. Salvador?
L'activitat de les plantes espanyoles de producció de vehicles està recuperant a prop que va d'any de forma significativa en comparació amb un 2022, l'any passat, que marcat per l'escassetat de components i els problemes logístics que van llestrar tant la fabricació com la venda d'automòbils.
Sí.
No obstant això, també està creixent a gran velocitat el volum d'exportació, que l'abril es va arribar a situar en el 95,2% sobre la producció total. És a dir, pràcticament tots els cotxes que es fabriquen a Espanya se'n van fora. Les factories espanyoles van exportar 165.000 vehicles industrials, comercials i turismes durant el quart mes de 2023, és a dir, l'abril, la qual cosa suposa un augment del 10,9% si es compara amb el mateix període de l'any passat, mentre que entre gener i abril el volum va créixer un 21,7% fins a 759.000 unitats.
Sempre atents a qualsevol moviment de mercat, les notícies sobre l'economia ens les porta Salvador els dijous. Salvador, gràcies, ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Vinga, doncs escoltem de nou aquest consell de la Caixa i recollim camins.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel